Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com va tot?
Molt bé, i tu?
Com portes la primavera?
Doncs amb moltes al·lèrgies.
Malament, malament.
Avui ho notava, dic, que tinc al·lèrgia i és la primavera que comença.
Tot no pot ser bo vida.
No.
Amb l'Artur Ramon en aquest espai vinculem tres obres d'art amb una notícia d'actualitat i avui ens hem fixat en una efemèride. Aquest dimarts va fer un any de la mort de Raymond Panikkar.
Creure en Déu és una frase molt ambigua. És l'experiència. L'experiència que hi ha alguna cosa més, que potser la paraula, encara que sigui grega, ho expressa d'una manera més global.
El pensador i filòsof va morir quan tenia 90 anys, per això avui l'Artur Ramon ens ha portat quadres de grans pensadors. Sempre li posem reptes en aquest espai d'art del suplement. Clar, a l'art hi hem vist de tot, reis, déus, personatges religiosos, personatges quotidians, emperadors, etc. Però amb el tema dels pensadors, quin paper hi han tingut a l'art? Són destacats? Són importants?
Doncs mira, Mercè, els pensadors tenen una presència i des de que Rafael va pintar l'escola d'Atenes, on apareixen doncs, tots els grans pensadors, aquell quadre, aquell fresc, millor dit, meravellós, que està al Vaticà, amb Plató i Aristòtil i tots els grans pensadors, fins al pensador de Rodin, doncs són pràcticament 3 segles i mig de la presència d'aquests grans pensadors, tant com a retrats, com veurem, com a escenes en les que, tant en pintura com en escultura, s'han anat representant i que crec que tenen un pes important dins de la història de l'art.
Mm-hmm. Doncs avui amb l'Artur Ramon repassem quadres de pensadors antics i contemporanis. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. I a ritme de Chuck Berry, comencem per un dels pensadors més coneguts, un imprescindible de la història de la filosofia, Sòcrates.
Efectivament, mira, aquest quadre, que és La mort de Sòcrates, és un quadre del gran pintor neoclàssic francès Jacques-Louis David, que el va pintar el 1787. I com pots veure, apareix Sòcrates, que com sabem va ser condemnat a morir bevent cicuta per dues coses, per les seves idees que anaven contra la polis d'Atenes i per pervertir amb aquestes idees la joventut, i està envoltat de tots els seus deixebles, però n'hi ha un que està als peus del llit, que saps qui és?
Qui és?
Mira, és Plató.
Ostres.
Però aquest quadre a mi m'agrada molt perquè és un Plató vell, melancònic, trist, que està
cap cot,
reflexionant sobre aquest episodi, però que aquest episodi és impossible que hagués passat així, perquè quan va morir Sòcrates, Plató era molt jove. Per tant, David el que està fent és una tècnica que és molt cinematogràfica, està fent un flashback pictòric, és a dir, el Plató vell, als peus del llit, pensant com va ser la mort del seu mestre quan ell era jove. Per tant, em sembla, com a idea...
És interessantíssim, això.
Sí,
com
trobo...
si fos una pel·lícula, no?
Exacte. És un flashback. O sigui, ara que sonava aquesta música, que està vinculada a una pel·lícula
sí,
de Tarantino, no?
Sí, Pulp Fiction.
Sí, doncs mira, amb una altra... Crec que és a la mateixa... No, a Kill Bill,
sí.
Hi ha escenes de flashback...
Sí, sí.
...que són les mateixes amb les que Jacques-Louis David va utilitzar en aquest quadre, en el que és increïble pensar això, no? Que està aquest Plató, amb aquesta llum quasi crepuscular, no? Pensant en la mort del seu mestre. I a més hi ha una altra cita dins del quadre. Fixa't que Sòcrates està amb el dit apuntant al cel.
Amb el dit índex apuntant al cel.
Que és el món de les idees.
Sí.
Però això d'on ve? De l'escola d'Atenes de Rafael, que David havia vist de jove quan va passar per Itàlia, com tots els pintors, i fa una cita pictòrica en aquest quadre.
Una picada d'ullet a aquest quadre
a Rafael.
De Rafael. Interessant, eh? L'obra de Jacques-Louis David, que també és l'autor, que ho hem dit algunes vegades, del cardenal Richelieu, que a mi m'encanta,
sí.
Amb les teles vermelles, i que es pot veure a la National Gallery de Londres. Jacques-Louis David va fer altres pintures relacionades amb el pensament, o aquesta és l'única?
Aquesta és la més important seva. És un pintor importantíssim, és el gran exponent del neoclassicisme. Ell es va formar en Boucher, i va conèixer molt bé la pintura, diguéssim, del rococó, però va voler-la trencar. Ell la trenca, trenca tota la frivolitat del rococó, tot l'hedonisme, amb aquesta pintura freda, quasi d'esmalt, una pintura molt d'història i una pintura que era una propaganda de la Revolució, perquè ell va ser el gran pintor de Robespierre i de la Revolució Francesa. Després, quan va arribar Napoleó, de seguida li va costar molt poc doncs, adaptar-se al nou règim i també va ser el gran pintor a l'estil imperi. Per tant, cobreix tot un moment importantíssim de la segona meitat del segle XVIII i principis del segle XIX a França.
Penjarem aquesta mort de Sòcrates al Twitter, a les xarxes socials del programa, perquè els oients puguin contemplar aquesta obra de Jacques-Louis David, La mort de Sòcrates. Estem repassant amb l'Artur Ramon tres obres d'art on els protagonistes són grans pensadors de la història, perquè dimarts va fer un any de la mort del filòsof Raymond Panikkar.
Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans.
I la segona obra que ens has portat és una escultura d'un altre gran pensador que hem estudiat moltíssim, en aquest cas francès, Voltaire.
Exacte, és una escultura feta amb terracota d'un gran escultor que es deia Jean-Antoine Houdon, que és contemporani de David, i és l'escultor de la il·lustració. Es va especialitzar en aquest caràcter individualitzat dels retrats i és un escultor una mica preromàntic. Ell va retratar Caterina II de Rússia, Diderot, a Voltaire, a Molière, a D'Alembert, inclús a Franklin, l'escultura que hi ha al Capitoli.
És seva?
És seva. Ell va fer un viatge el 1785 als Estats Units perquè era un escultor molt famós i el van cridar perquè anés allà i va fer aquella famosíssima escultura de Franklin que hi ha al Capitoli.
Fantàstica aquesta escultura. Jean-Antoine Houdon va ser contemporani amb Voltaire?
Sí, sí, va ser contemporani i justament aquesta obra la fa mesos abans de que Voltaire morís i es pot veure el seu rostre, que no és un rostre idealitzat, sinó que és molt d'algú que coneixia a Voltaire.
Està mig somrient, el pensador.
Es veu que era molt irònic. I s'havia dit inclús que a mi m'agrada molt que Houdon és dels pocs escultors que podia esculpir o retratar la vivesa dels ulls dels seus retratats. I aquí en aquesta obra m'agrada molt aquest rostre irònic amb aquests ulls tan vius, però a més...
Fa cara de murri,
sí,
no?
Sí, fa una cara com de murri i que està mirant una mica... Té una mirada absorta, una mirada de pensador, un pèl melancònic, però el que m'agrada més és com li ha posat aquesta bata. Aquesta és una bata de boatiner d'anar per casa.
Sembla, no sé, sembla que sigui...
Sí, sembla una túnica.
Una túnica d'aquestes gregues.
Clar, és que és el joc, és la bata que duia per anar per casa, però que fa aquest joc visual com si fos una gran túnica i, per tant, doncs...
elevar-lo, no?
Exacte, el desvincula del món oficial contemporani, sí. I l'eleva, doncs, amb un retrat clàssic, etern, pràcticament, doncs, això, de pensador grec.
És bronze?
No, és terracota.
Terracota.
Que la utilitzava molt i té aquesta... A mi m'agraden molt les escultures amb terracota, sí, perquè tenen una textura molt bonica, molt orgànica, pràcticament sembla que sigui... molt tàctil, no? L'escultura sempre té aquest element que convida a acariciar-la. I veritablement és... Houdon és un gran anatomista de l'escultura i un dels grans escultors del seu temps.
És interessant veure el detall de les mans.
Sí.
Perquè
sí,
es poden identificar, vaja, tots els ossos dels dits, no?
Sí, sí, ell tenia un gran coneixement anatòmic.
Anatòmic.
I les mans sempre són molt difícils, tant en pintura com en escultura, i logra una qualitat increïble. Ell, a més, té una vida molt interessant. Era francmaçó. I formava part d'una lògia dels nous germans de França. I era un home que tenia uns pensaments així com molt hermètics i molt això de francmaçoneria. I veritablement va ser una persona molt vinculada al pensament del seu temps, no? A mi em sembla que és una figura molt destacable.
I després el que comentaves abans, que va fer escultures de pràcticament tots els pensadors, artistes, intel·lectuals de la seva època, no? Això també diu molt.
Clar, gràcies a ell els podem conèixer, perquè...
I saber com era el seu rostre, com s'expressaven fins i tot, no? Com podem veure amb aquesta escultura de Voltaire.
És com si poguessis conversar amb Voltaire, perquè no són escultures idealitzades, són escultures ben bé tretes del natural, d'algú que coneixia aquests grans artistes. A mi em recorda, si féssim un símil, no seria David el símil pictòric, sinó seria Jericó. Perquè Jericó també fa aquests retrats, aquella sèrie que fa de bojos, aquests retrats tan
reals
no? I tan de tan pròxims, que això ja ens està portant al món d'avui. Són artistes, David el veiem encara com un artista molt de la història i
de
dels temes...
De l'antiguitat, no?
Sí, neoclàssics, però Udon ja ens està parlant un llenguatge que entenem millor nosaltres.
Va, on es pot veure aquesta escultura? Perquè l'hem deixat també,
sí,
tu. Que...
Sí, mira, aquesta escultura es pot veure al Victorian Albert de Londres, però hi ha obres... Ell va fer diverses versions que estan també al Museu d'Orsay i altres grans museus del món i col·leccions particulars també, però Udon és difícil de trobar en el mercat i quan surt fa uns preus extraordinaris.
Desorbitats. Sí. Bé, a Londres ens queda més a prop.
I tant.
Per tant, una bona oportunitat per visitar el Victorian Albert Museum.
Gran museu.
I tant, per visitar aquesta obra d'Udon Voltaire assegut. Va, continuem amb la tercera obra en aquest espai d'art, Grans pensadors de la història. La sensació de repassar els llibres de filosofia de quan anava
sí,
a l'institut. Sí, sí. I ara tornem a la pintura després de parlar d'escultura a Udon. Ara, amb un retrat del filòsof i matemàtic, també un dels grans pensadors del segle XX, Bertrand Russell, també amb uns trets molt, molt marcats en aquesta pintura. De qui és?
Mira, he portat aquesta pintura no perquè m'agradi, no em sembla que sigui una gran pintura, sinó perquè em permet parlar del retratat, que és Bertrand Russell, i del retratista, el que ha fet el retrat, que és Roger Fry. Bertrand Russell és un dels meus filòsofs de capçalera
sí?
preferits, perquè és un és una persona és el filòsof més influent del segle XX en el món anglosaxó. A més, va ser matemàtic, Premi Nobel de Literatura, és a dir, que és una persona que pràcticament ho concentra tot. Va ser, a més, que això és menys conegut, un dels integrants del grup de Bloomsbury. I Virginia Woolf va arribar a dir que de tots ells era el que tenia més coneixement, el que sabia més coses i el que tenia més experiències. Estem parlant d'una personalitat major, d'un humanista de primera
classe. En tots els sentits,
sí,
sí.
I aquí el veiem retratat per un altre gran...
Roger Fry, sí. qui era?
Doncs mira, era un pintor molt mediocre, com pots veure.
Però saps que m'agrada d'aquest quadre del filòsof, de Bertrand Russell? Aquesta mirada càlida.
Exacte, és un quadre que no té masses pretensions,
no.
És un retrat molt...
De mig cos en amunt.
I es veu, a més, que és un retrat d'un amateur, no és d'un pintor bo. Però aquest va ser un gran crític d'art, un gran historiador de l'art, que a mi m'ha inspirat molt i que va ser el que es va inventar Anglaterra, el postimpressionisme. És a dir, ell va fer la gran exposició de Manet i els postimpressionistes i va ser, a més, el fundador d'una gran revista que encara existeix, que és el Burlington Magazine, que és una de les grans revistes, diguéssim, de història de l'art d'alt nivell que tenim encara doncs, a Europa. Va tenir un afer amb la germana de Virginia Woolf.
Ah, sí?
Sí, amb Vanessa Bell. I inclús Virginia Woolf li va dedicar algun dels seus llibres. I és un artista, és un... Més que artista, jo el posaria com a crític d'art. Ell va donar classes a la Universitat de Londres i té alguns llibres molt bonics sobre crítica, sobre mercat de l'art, sobre monografies, per exemple, de Bellini, i va ser amic de Bertrand Russell. I, per tant, aquí ens el retrata amb aquest posat tan britànic, no?
Sí.
Que tenen
amb
sempre...
Amb vestit, corbata negra i camisa blanca.
Exacte.
Sí, mig reclinat, no?, cap a un costat.
Sí.
Molt, molt ferm, no?, molt, molt recte, molt hieràtic, amb aquesta mirada cap a un lateral, també. Però és el que dèiem abans, no?, una mirada molt càlida d'home amable, no?
Sí, Bertrand Russell,
de pensador proper, perquè
clar,
moltes vegades...
Estan molt elevats.
Sí, molts d'aquests pensadors
sí.
mengen a part.
Exacte, estan com en unes torres de marfil
sí,
i
sí,
són inaccessibles.
Sí, sí.
Bertrand Russell no sé si ho era, però el que sí que és evident és que les imatges que ens han arribat d'ell són d'un Bertrand Russell molt més gran que aquí. aquí el veiem bastant jove, és a dir, aquí és quan ell estava estudiant al Trinity College de Cambridge, que és on va començar doncs, a estudiar matemàtiques i on va estudiar també filosofia. Després, ell va popularitzar la filosofia analítica i la lògica i va ser un dels grans profetes de la vida creativa i racional que influiria molt, no només en la filosofia, sinó en el món polític, la política liberal anglosaxona, les arrels estan en Bertrand Russell, i també no oblidem que va ser un gran activista pacifista, és a dir, ell es va negar a anar a la Primera Guerra Mundial, va fer aquell famós manifest amb Einstein, sí, contra la Primera Guerra Mundial, i va estar contrari a totes les guerres que en la seva vida en va haver doncs, de suportar moltes, no? La Primera Guerra Mundial, la Segona, etc. No?
Això és el que hauria de ser el paper dels intel·lectuals, no? De posicionar-se davant de situacions injustes, no?
Sí, sí, però no n'ha sentit algun últimament d'intel·lectual espanyol?
No, per això ho deia.
Ah, doncs no sé, no hi són. No
i en canvi Bertrand Russell sí que va fer
Bertrand
no?
Russell pas, era no? un home doncs, compromès amb la democràcia, compromès amb una sèrie de valors que a Europa afortunadament encara hi són i que gràcies a ells doncs, es pot construir un món civilitzat i culte i això doncs...
No, i aquesta acceptació de la crítica,
clar,
del debat, etcètera, no?
Del poder parlar i sobretot a mi el que m'agrada és la seva dimensió tan pluridimensional. És a dir, és un pensador que després va influir molt. No es pot entendre Wittgenstein sense Bertrand Russell. I va ser una gran figura que aquesta combinació de Roger Fry com a crític i Bertrand Russell, malauradament l'obra no està al nivell
no
de, la
combinació
que triem,
dels ens dos,
permet,
sí.
És un bon motiu que ens permet parlar de dos grans personalitats.
Roger Fry i Bertrand Russell, aquest retrat del pensador, que no donaríem ni cinc, però que val la pena recuperar-la, doncs això, per parlar de la relació entre tots dos. Gràcies, Artur Ramon, i ens retrobem demà. Ara anem a l'agenda.
Fins demà.